Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i diàleg. Els dilluns t'esperem a Missió i Vocació, on aprofundim sobre la raó de ser de les persones i del propòsit de les empreses en el seu entorn. De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 1:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-60-96.
Bufeterojas.es. 93-246-60-96.
Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, benvinguts a aquesta edició del programa Debat a Bat. Avui us oferirem una entrevista al Josep Maria Forner, amb qui parlarem del nou cicle de conferències de l'IREL, del qual ell és l'encarregat de fer la conferència inaugural. Us informarem de les notícies més rellevants de la diòcesi i us facilitarem l'agenda pels propers dies. Que tingueu una bona audició.
Notícies del Bisbat.
Les relíquies de Santa Bernadet arriben a Lleida. La diòcesi de Lleida acollirà durant 3 dies, del 25 al 27 de novembre, les relíquies de Santa Bernadet, la santa de les aparicions de la Mare de Déu a Lourdes, ocorregudes l'any 1858. Està previst que les seves relíquies arribin el dia 25 a la catedral, on tindrà lloc el rés del Rosari, la processó de torxes i la celebració de l'Eucaristia, presidida pel bisbe Salvador. Aquesta missa serà a les 7 de la tarda. Al vespre es traslladaran al monestir de les Carmelites de la Caparrella, on hi haurà una vetlla de pregària. El dia següent passaran per l'Hospital Arnau de Vilanova i la residència dels ancians desemparats d'Aitona, on al vespre del dia 27, després de la celebració de l'Eucaristia, faran camí a la diòcesi de Barbastro-Monzón. L'Hospitalitat de Lourdes ens convida a participar-hi. La parròquia de Balàfia celebra la seva festa patronal. Amb la participació d'un bon nombre de feligresos, el passat 24 d'octubre, festa de Sant Antoni Maria Claret, la parròquia del barri de Balàfia de Lleida va celebrar un any més la seva festa patronal. L'Eucaristia va ser presidida pel bisbe Salvador i concelebrada per tots els claretians de la comunitat. En la seva homilia, el bisbe Salvador va glossar passatges de la vida del pare Claret, la seva caritat i ànsia evangelitzadora, i va convidar els participants a pregar per les famílies de Balàfia, els seus malalts i els joves. Que la parròquia, va dir, mostri la tendresa del cor de Maria que acull tothom. Arrel Sant Ignasi reivindica els drets de les persones sense llar. Amb la participació d'un centenar de persones i amb l'objectiu de canviar la mirada envers les que pateixen la manca d'una llar, el passat 24 d'octubre, a la plaça de la Paeria de Lleida, Arrel Sant Ignasi va realitzar una flash mob i una teatralització. La representació, realitzada per un grup de persones en situació de vulnerabilitat, va voler posar de manifest la falta de visibilitat d'aquesta realitat. Arrel Sant Ignasi va voler incidir en la prevenció, destacant que el fet de no tenir una llar és el final de tot un procés de pèrdues i que cal anticipar-s'hi, apostant per programes de garantia d'ingressos i de protocols d'actuació. En la mateixa línia, l'entitat va reclamar major protecció de les llars vulnerables i en situació de desallotjament. També mesures d'accés a l'habitatge establint limitacions en els preus de venda i lloguer. Augment del reciclatge de roba de segona mà. Moda Re, la iniciativa liderada per Càritas de reciclatge de roba de segona mà, recollirà aquest any 40.000 tones de roba. Així ho va anunciar Rubén Requena, coordinador del projecte, a la ponència que va impartir el Saló Municipalia, celebrat recentment a la nostra ciutat. I va afegir que actualment a Espanya tenim distribuïts 4.500 contenidors i es dona feina a 750 persones. El 60% de la roba que recull es reutilitza a les botigues. El 35% es recicla per la confecció de noves peces i el 5% se'n va a valorització energètica. Per la seva banda, Albert Albaric, responsable del projecte Catalunya, va recalcar que la principal motivació és la reinserció laboral i la dignificació de l'entrega de roba a persones necessitades.
L'entrevista.
I ara donem pas a l'entrevista del programa d'avui. Ens acompanya el Josep Maria Forner, que durant molts anys va ser professor de filosofia a l'Institut Màrius Torres i al Col·legi Clavé, que també va ser director del Màrius Torres força anys. També ha ocupat la presidència d'entitats com Òmnium Cultural i el Banc d'Aliments. Ha format part de la Junta Rectora a l'Institut d'Estudis Ilerdenses. Director dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família, està compromès amb l'IREL i, de fet, enguany és l'encarregat de pronunciar la lliçó inaugural de l'IREL. Benvingut al programa, Josep Maria, i moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
No, gràcies a vosaltres per pensar-hi i per donar-me aquesta possibilitat de parlar, d'estar amb tots vosaltres.
Aquesta conferència, que té per títol Acompanyar per alliberar, és l'inici d'un cicle de conferències que tindrà lloc durant tot el curs a l'IREL. Què ens ho podries explicar una miqueteta, això?
Oh, i tant. Mira, fa 27 anys ja del cicle d'aquest de conferències, una miqueta és el que ha fet la columna vertebral de les activitats de l'IREL, entenent l'IREL com un institut que estableix ponts entre la fe i la cultura, a part de la seva vessant acadèmica estrictament, però en els seus orígens era aquest pont entre fe i cultura. Llavors, la columna vertebral d'aquestes activitats de pont és aquest cicle de conferències, que és un al mes, i ja portem un grapat d'anys que hem triat un tema que sempre és el que d'alguna manera abordem des de diferents perspectives, des de diferents disciplines, i en aquest cas el tema és acompanyar. L'acompanyament, i l'estructura és una lliçó inaugural que dona peu també a la lliçó del curs de l'IREL, que es fa a la universitat, a la sala d'actes, i després llavors hi ha les altres conferències, que són temàtiques, i sempre s'acaba amb una reflexió filosòfica i teològica sobre el tema proposat. Enguany és l'acompanyar, i ho veurem a partir d'aquesta reflexió que començaré amb el títol d'Acompanyar per alliberar, i després hi ha altres reflexions més des de la perspectiva psicològica, més des de la perspectiva sociològica.
Sí, he vist, de fet, el programa que hi havia algunes més concretes, no?
Sí.
Pues acompanyar el dol, acompanyar, bueno, diferents circumstàncies de les vides que... De fet, la teva, al ser la inaugural, potser és una mica més genèrica? O...
Bueno, més genèrica ho són... La veritat és que les altres són més concretes en el sentit que estan, com tu has dit molt bé, més focalitzades en un tema concret o en una disciplina concreta, i en aquest sentit, doncs, sí que la lliçó inaugural vol ser una entrada, diguéssim, més genèrica, no? Tot i així, no deixarà de tenir i coixejar filosòficament, és a dir, si algú hi va a buscar-hi un accent més psicològic, no el trobarà, o el trobarà menys que el que és filosòfic, perquè per formació i per deformació pròpia, doncs aniré per aquí, no? És aquesta l'orientació.
I no ens pots fer una mica d'abans de lo que parlaràs, així un tastet?
Sí, i tant, amb molt de gust, i a més, si això serveix d'espoiler, doncs per atreure doncs, també millor.
No, millor algú diu, això pot ser interessant.
No, és agafar el tema de l'acompanyament relacionat amb les amb diferents maneres d'entendre l'ésser humà. De fet, els éssers humans som uns éssers molt rars, perquè, a diferència de la resta dels éssers que hi ha a l'univers, tenim la consciència. Aquesta consciència ens fa plantejar què hi fem aquí, no? Aquesta pregunta, què hi fem aquí els humans, ens porta a plantejar quin és el lloc, què és el que som els humans. Llavors, hi ha diverses respostes a aquesta. Segons hi hagi resposta a aquesta pregunta, què és el que som els humans, hi haurà diferents maneres d'entendre què és acompanyar. En gros, podríem dir, l'entendre l'ésser humà com un ésser omnipotent o que s'aproximaria a la idea dels humans com a déus, en el sentit de que ho podem tot, de fet aquest és el gran pecat original, que d'alguna manera voler ser com els déus, això, creure-s'ho doncs, comporta una certa visió de l'acompanyament, no? El poder, la tecnologia, alimenten aquesta idea de creure's totpoderosos els humans, però també hi ha altres visions que, al contrari, que ens fan que imaginem els humans com uns éssers finits, no? Fins al Pascal parlava d'aquella imatge de que som un ésser que estem entre mig de dos infinits, l'infinitament gran i l'infinitament petit, no? Entre aquest ser intermig, aquest ser limitat, hi ha diverses possibilitats. N'hi ha una que és que som finits perquè som accidentals, som un accident de la naturalesa, i llavors l'acompanyament és una mena de consol, i en el cas de l'acompanyament del som finits perquè som caiguts, tenim una naturalesa caiguda, pecadora, etcètera, etcètera, això, l'acompanyament és més aviat, doncs, la idea d'algú que t'ha de vigilar que no et desviïs perquè la mínima que pots et desvies, no? Els que som més joves, doncs, no ho he viscut tant, els que tenim ja una certa joventut acumulada, ja han viscut aquelles èpoques en què tot era pecat i que llavors havies de tenir algú que constantment, etcètera, etcètera, això era acompanyar, no? Uh-huh. Hi ha altres visions, que és la de l'ésser humà com limitat, però que és perfeccionable. I que es pot perfeccionar pel seu propi esforç i l'acompanyament. Llavors, aquesta és la idea d'explicar que aquesta és l'aposta que jo faria, no? Acompanyar, entenent l'ésser humà com un ésser que no és ni caigut ni és accidental, sinó que té capacitats, però justament aquestes capacitats suposen límits, però que hi ha molt marge per recórrer, però necessitem de qui ens ajudi a recórrer aquest marge i necessitem de l'esforç propi de cadascun de nosaltres. Acompanyar significa això, desvetllar les ganes de fer aquest esforç i de fer que donem el màxim de les nostres capacitats i de les nostres possibilitats. Avui en parlem de talents, bueno, seria arribar al màxim del talent de cadascú, sabent que ningú pot ser tot el que vol ser, perquè això seria creure's un ésser omnipotent, que seria un dels errors. Assenyalaré una miqueta el que serien les antropologies o les imitacions del tipus d'acompanyament que hi van, i defensaré la proposta d'un tipus d'acompanyament com és aquest, no? que està inspirat en el paradigma socràtic, perquè descobrir una cosa en la filosofia on el pensament és realment complicat.
Bueno, és molt difícil que tu et deslliguis de lo que és la filosofia, no?
Això és difícil.
Clar, molta gent, suposo que quan pensa acompanyar, per què m'han d'acompanyar? Jo ja puc anar sol. I després la segona part, per alliberar, realment acompanyar, ens pot alliberar?
Bueno, els primers que pensen que jo ja puc anar sol són aquests que es creuen omnipotents, que jo ho poden tot, i etcètera. De fet, hem viscut i vivim una idea, i vull dir, vas utilitzar aquests versos del Miquel Martí Pol, i jo crec que a vegades, no sé si els utilitzem excessivament, no? Que tot és possible, tot està per fer, aquesta idea de que ho podem tot i que tot està al nostre abast, bueno, doncs aquests, que perquè necessiten acompanyar, res més que, en tot cas, com una mena de coaching per alliberar-me de la feina d'haver de decidir coses que a vegades em fan nosa, no? Els que m'ajuden doncs, a triar la roba, però bueno, aquests serien uns que estarien així. Però per què alliberar? Perquè tenim capacitats, però tenim mandra per exercir aquestes capacitats. I no només tenim mandra, sinó que a més moltes vegades creiem que ja en tenim prou amb el que opinem i no ens fa falta desvetllar la potencialitat que tenim, tot i que no sigui limitada aquesta potencialitat. Llavors, l'acompanyament per alliberar és per alliberar d'aquells prejudicis que no ens permeten desenvolupar les nostres capacitats perquè ja estem instal·lats massa en la comoditat. És la que ens ajuda a superar la comoditat que no ens deixa desenvolupar les capacitats, no? I aquest és l'alliberament, és l'alliberament d'allò que ens encadena, que principalment són els nostres lastrigons i posidons, com diuen la poesia del Cavafis, l'Ítaca, doncs hi ha masses lastrigons que ens acompanyen, doncs alliberar-nos d'això, d'aquests fantasmes que no ens permeten desenvolupar totes les nostres capacitats, que no són il·limitades, ni ens permeten fer qualsevol cosa, perquè no tot és possible, sinó que moltes coses són possibles, però ens hi hem d'esforçar.
Potser el següent pas, llavors, és qui ens ha d'acompanyar.
A qui ens ha d'acompanyar? Llavors, bàsicament, són, mira, en els tres àmbits, en l'àmbit educatiu el mestre, en l'àmbit sanitari, doncs, el metge, el curador, d'alguna forma, i en l'àmbit social, que també hi ha feina, és l'educador social, és l'assistent social, és la persona que d'alguna forma, no? Però, bueno, a la forma genèrica, qui ens ha d'acompanyar és el mestre, no? Aquest és el que ens ha d'acompanyar. Sabent que l'acompanyament del mestre té un límit, hi ha d'haver-hi un moment en el que diu adéu, i aleshores la relació que vindrà després d'aquell adéu ja no serà una relació de mestre amb alumne, mestre deixeble, sinó que serà una relació entre amics. Igual que arriba un punt que s'ha de tallar el cordó umbilical entre pares i fills, com a pares i fills, hi ha d'haver una distància. Això, la figura del mestre és aquesta. Aquí el que és molt interessant és veure que el mestre sempre requereix un nou mestre, del seu mestre, és a dir...
És una cadena.
I el primer mestre aquí... És curiós que els dos grans o dos grans mestres en aquest sentit, Sòcrates i Jesús, Jesús i Sòcrates, i a vegades s'ha utilitzat aquesta comparació, apel·len que el seu mestre no és d'aquesta cadena, sinó que està situat en un altre ordre, no? Sòcrates parla del daimon, de la divinitat, del daimon, i en canvi Jesús parla de la filiació amb el pare, no? Uh-huh. Bueno, això és interessant, eh? És a dir, com el mestratge, si és una bona cadena, implica un esglaó en el que aquest primera baula suposa un lligam amb algun tipus de realitat transcendent. Però, bueno, això és una reflexió que, en tot cas, ja la podem aprofundir-la un altre momentet.
Bueno, a mi el que se m'acudeix preguntar-te és quin és el teu primer mestre?
Bueno... N'hi ha, eh? Tots anem... De fet, de mestres en tenim i no en tenim tants com a vegades nominalment o professionalment podríem ocupar, no? Des de familiars, persones, diguéssim, que jo crec que ens influeixen especialment, cadascú hauríem de destacar, persones ocasionals. Jo, per exemple, recordo un veí que tenia quan era molt petit, que a més era un veí represaliat del període republicà perquè era mestre, i aleshores ell va haver de ser dedicat a altres feines perquè no el podia exercir de mestre, i potser la vinculació que va establir en mi era d'un cert mestratge, que el recordo molt bé, i després alguns que he trobat al llarg de la vida, tant en la part, diguéssim, de l'ensenyament de la primària com de la secundària, algun de la secundària, i després algun també en els estudis universitaris, no? Però a part d'aquí també algun familiar, alguns pares i mares, doncs, sempre tenen una influència especial en aquest mestratge.
Entonces, ets una persona que, bueno, ja ho hem vist a la presentació, bastant polifacètica, encara que amb dos vessants molt marcades, que són la docència i actualment també el món de la política. I jo el que em preguntava és la teva vida de fe respecte d'aquestes activitats i potser la teva vida personal, com és? Com t'influeix la fe o com s'alimenta la teva fe?
Fa poc tenia conversa amb un amic d'una certa, diguéssim, amb una certa voluntat d'aprofundir, en el qual em feia una pregunta una mica semblant a aquesta, no? Jo li deia, dic, home, es nota en el món de la política, per exemple, doncs, els qui participem d'una certa formació religiosa o que hem tingut i amb unes certes conviccions religioses, amb la idea, jo diria que resumiria d'aquesta forma, no? Doncs que aquesta vida, les nostres accions, tenen unes conseqüències i que hi ha, diguéssim, resultats més enllà de l'immediat. No? Aquesta visió de les coses com d'alguna manera ser conscient que el que fas i el que dius té unes conseqüències i més enllà del que això a l'immediat ens trobem, suposa una certa visió religiosa, fideista, amb que transcendeix, no? que s'obre a la transcendència, que va més enllà del que purament doncs, podem trobar-nos. Jo diria que és bàsicament aquesta actitud. També t'he de dir, sincerament, que hi ha un període, una certa perversió en això, de que algú es pugui pensar que s'ha tocat per una mena de gràcia i que les seves accions són més importants perquè tenen aquesta dimensió de transcendència que altres que no tinguin aquesta actitud, no? Però, en general, es nota, no?, que hi ha com una certa major gravetat en les coses que dius i fas perquè creus que pesen i tenen un valor que no s'acaba en la pura acció que acabes de fer, no? No sé si m'explico una mica, però aquesta jo diria que és l'accent que notaria amb aquells que vivim i que participem d'unes certes conviccions religioses, d'una certa visió de que més enllà de l'immediat hi ha un altre, diguéssim, ordre de coses en el qual es poden endreçar.
I en el món de la... Per exemple, ara... Bueno, ara més que... Continues fent docència a l'IREL, però sobretot estàs en el món de la política. Trobes alguna vegada difícil poder viure la teva fe en el context polític?
Aquí hi ha una imatge que jo diria, voldria... és a dir, és veritat que la política suposa a vegades tentacions greus i que poden fer, diguéssim, incomodar les conviccions religioses, però no gaire més que altres mons, eh? En el fons, també m'agrada recordar a vegades, i també això en la conferència d'alguna manera s'ho diria, les tres formes de satisfer la vanitat, i tots necessitem satisfer la nostra vanitat, alimentar el nostre ego d'alguna forma o altra, la del tenir, la del ser i la del poder. El poder seria el món de la política, el tenir el món dels negocis, hi ha qui viu i alimenta el seu ego guanyant molts diners, d'alguna manera, i hi ha qui d'alguna manera busca doncs, alimentar el seu ego a través del ser, del reconeixement dels altres, dels honors dels altres, no? Vale. I el poder és l'àmbit, diguéssim, de sentir el goig de que algú te ordeni i que t'obeeixi les teves ordres. Bueno, la política sí que hi ha tentacions, però també n'hi ha en el món del tenir i en el món del ser. En el món del ser, a vegades ens creiem, en el món de l'acadèmia, que tot és molt més pur. Hi ha gent que és tan obsessa en voler ser que no deixa ser a ningú més que ell. I això també és, d'alguna manera, una de les perversions, no? En tots els àmbits és important que la pròpia convicció, les pròpies creences religioses, ens donin aquesta perspectiva que no tot s'acaba en tenir, en ser o en poder, sinó que hi ha una altra dimensió en la qual hi ha una plenitud superior.
Bé, què et sembla si convidem els oients a que assisteixin a aquestes conferències, al cicle?
Em sembla molt interessant i molt pertinent. La veritat és que és un cicle que funciona molt bé. Ha dit 27 anys i, per tant, té un recorregut ample, té un públic ja més o menys fidelitzat i res, invitar-los a que aquest any ens renovem amb una nova proposta temàtica, amb uns noms nous de conferenciants que segur que seran del vostre interès i que segur que, vaja, que satisfaran les vostres expectatives.
Doncs moltes gràcies, Josep Maria, per la invitació, per fer-nos un tastet del que serà aquesta conferència i d'haver acceptat la nostra invitació.
Gràcies a vosaltres, de veritat que és un plaer. Disposeu.
Moltes gràcies. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Presentació de la campanya institucional de Càritas Diocesana de Lleida. La seu de Càritas Diocesana de Lleida acollirà el dimarts 5 de novembre la presentació de la campanya institucional de Càritas Diocesana. Serà a 4:45. Aquest any el lema de la campanya és Som Do, Som Missió, Som Comunitat. Lliçó inaugural de l'IREL. El dijous 7 de novembre a les 19:30 a la sala d'actes del rectorat de la Universitat de Lleida, tindrà lloc la lliçó inaugural del curs 2019-2020 de l'IREL. Pronunciarà la lliçó inaugural Josep Maria Forner amb el títol Acompanyar per alliberar. Seminari Per què creuen els qui creuen? Els propers 8 i 9 de novembre tindrà lloc el seminari Per què creuen els qui creuen? Es tracta d'un seminari de testimonis de creients que tindrà lloc a l'IREL. El divendres 8 de novembre serà de 7 de la tarda a 9 de la nit i el dissabte 9 de novembre de 10 del matí a 2:15.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
L'Església diocesana, o Diada de Germanor. És molt encoratjador tornar a recordar-vos la definició de la nostra Església com una gran família. Avui és, com he dit en el títol, una diada de germanor. Sempre el segon diumenge de novembre. Amb el lema, sense tu no hi ha present. Amb tu hi ha futur. És una frase que aprofundeix en els aspectes que impliquen a cada membre de la família en el desenvolupament de la seva pròpia comunitat. Té un clar i directe contingut pensant en el temps. Actualment, i sempre, necessitem a tothom. No sobra ningú. No pot excloure's cap persona que, per petita que sigui, la seva col·laboració, ja siga en temps, en facultats o en recursos econòmics. I mirant el futur, desitgem comptar amb cadascun per continuar el mandat de Jesús en l'amor, en el perdó, en el servei i en l'anunci de la salvació a tots els pobles. La unió d'aquestes dues realitats, la familiar i la eclesial, no és una novetat d'aquests últims anys. N'hi ha cites, i podeu encontrar el text, en el Vaticà II, en algunes afirmacions del Papa Joan Pau II, de Benet XVI i també i sobretot del Papa Francesc. En aquesta jornada volem fer també palesos els nostres propis recursos, com els rebem i a quines finalitats els dediquem. A més de les obligades justificacions econòmiques, volem demanar-vos a tothom oracions constants a favor de l'Església, sobretot la diocesana. És la fonamental implicació de qualsevol cristià en la marxa present i futura de la seva comunitat. És necessari també, per últim, agrair la feina i l'aportació econòmica de molts per a benefici de tothom. Expressem aquesta gratitud cada any. No molesta repetir-ho enguany. Com a bisbe prego a tots que seguiu en el camí de l'ajuda material i de la col·laboració personal. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que hagi estat del vostre grat. Us convidem a reflexionar sobre l'acompanyament del que ens parlava el Josep Maria per esdevenir millors. Que tingueu una bona setmana.
Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tot el pensament. Aquest manament és el més gran i el primer. El segon li és semblant. Estima els altres com a tu mateix.
Mateu 22, 37-39.